Adéu, adéu.
Manu.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La guerra a l'Orient Mitjà es complica i entra en una dimensió imprevisible. L'intercanvi d'atacs a l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran aquesta matinada confirma que el que semblava una operació limitada s'ha convertit en un conflicte molt més difícil de controlar. L'alto al foc penja d'un fil i les converses de pau, si continuen les hostilitats, seran paper mullat. Cal mirar enrere per entendre d'on venim, amb una idea central que no es pot ignorar. Res d'això hauria passat si Donald Trump no hagués liquidat l'acord nuclear que la comunitat internacional va firmar amb l'Iran l'any 2015. Aquell pacte no resolia tots els problemes, però contenia el conflicte, imposava controls i mantenia oberta una via diplomàtica. Trencar-lo sense alternativa va ser obrir la porta a l'escalada actual. Aquella decisió de Donald Trump es completa amb l'atac de Trump i Israel contra l'Iran. La idea d'afablir el règim iranià, neutralitzar-ne la resposta i forçar una rendició ràpida no s'ha complert. L'Iran ha resistit i manté capacitat per elevar el cost del conflicte. Gairebé dos mesos després d'aquella onada de míssils, ja es pot dir que Trump ha fracassat. El que volia ser Nobel de la Pau, amb acords dubtosos, ara vol ser el senyor de la guerra amb operacions que només compliquen el mapa mundial. El mapa i la vida de les persones. El món ja fa temps que sap quin peu calça Donald Trump i als Estats Units els ciutadans ho comencen a veure. Amb el petroli disparat, una guerra que no s'acaba, la seva retòrica ja no convenç ni els que sempre havien estat els seus. El gran risc ara continua sent l'estret d'Hormuz. Per aquesta ruta hi passen, com sabeu, una part essencial del petroli i del gas mundial. Si la tensió continua i s'hi enquista, l'impacte serà immediat. L'energia ja és més cara, la inflació pels núvols i el risc de frenada econòmica global ja comença a ser una realitat. Europa també ho notarà encara més, i Catalunya igualment. Ho diu el Fons Monetari Internacional. Combustible més car, més pressió sobre els preus i més dificultats per les famílies i per les empreses. Trump va desfer un equilibri imperfecte i ha obert una crisi molt més perillosa. Mundial. Ara la pregunta ja no és com ha començat tot això, sinó com pensa arreglar-ho.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 20 d'abril de 2026. Ens hem despertat amb 12 graus a Igualada, 13 a l'Escala i 14 a Amposta, i amb un cel serè gairebé tot arreu, tan sols amb algun banc de boira, amb previsió que avui al migdia la temperatura sigui alta, sobretot a l'interior, més de 25 fins a 30 graus a les comarques de Ponent, però amb tempestes de tarda, que apareixeran primer al Pirineu i Prepirineu, però es poden desplaçar molts altres llocs de l'interior, sobretot a la meitat nord de Catalunya. A la costa, si arriben, ho faran molt desgastades, a la Costa Brava, per exemple, i allà on seran més fortes serà Pirineu Oriental, Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona, potser amb alguna calamarsada. De cara a aquests pròxims dies també hi haurà ruixats, però menys que no pas avui, i el dia de Sant Jordi tan sols al Pirineu.
Ara són les 8:03 i d'aquí pocs minuts parlarem i entrevistarem a Javi López, eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu. Serà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Pau Llong, amb Montserrat Nebrera, amb David Madí i Afra Blanco. Això el dia en què, com comentàvem, la guerra a l'Orient Mitjà es torna a moure enmig de la gran confusió. La guerra a l'Orient Mitjà es continua movent en tres grans fronts, el militar, el diplomàtic i l'econòmic. Ara mateix, els que preocupen més a curt termini són els dos primers, és a dir, el militar i el diplomàtic, sobretot perquè un ha entrat en conflicte amb l'altre.
U.S. destroyer fired several rounds toward an Iran-flagged cargo ship. President Donald Trump first announcing the U.S. Navy fired on...
Així explicava la CNN que un vaixell de la Marina nord-americana ha atacat i ha capturat un vaixell de càrrega iranià que, segons Washington, s'havia saltat el bloqueig americà als ports de l'Iran. Després Teheran ha respost, tot plegat, poc després que la Casa Blanca anunciés una nova ronda de converses amb el règim iranià i quan falten només dos dies. Dos dies perquè s'acabi l'alto al foc. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem, doncs, per aquest front militar i per aquests atacs de les últimes hores. Què és el que sabem a aquesta hora, Frederic?
Doncs el que en sabem, bàsicament, és el que ha explicat el govern dels Estats Units. El destructor de míssils USS Spruance, és com es diu el vaixell militar, ha disparat contra una embarcació de càrrega iraniana al Golf d'Oman.
Motor Vesotoska. Vacate your engine room.
Buideu la vostra zona del motor. És un vídeo publicat pel Pentàgon on per megafonia s'avisa el vaixell just abans de l'atac. Aquest ha estat l'atac. A partir d'aquí han ocupat el personal de la Marina dels Estats Units aquesta embarcació. Donald Trump ha explicat a les xarxes socials que literalment han fet un gran forat a la sala de màquines, la que es demanava buidar en aquell missatge de megafonia que dèiem. Segons el president dels Estats Units, aquest vaixell estava sota sancions nord-americanes per un historial d'activitat il·legal que no ha precisat. Tampoc no ha dit si hi ha hagut baixes o no. Què diuen des de l'Iran? Doncs l'agència de notícies semioficial MER ha informat de l'atac, però assegura que la Guàrdia Revolucionària ha fet retirar-se als soldats nord-americans.
L'Iran també ha donat resposta a aquest atac.
Sí, militar. L'alt comandament iranià ha llançat un atac amb drons a diversos vaixells dels Estats Units situats a la mateixa zona i han atacat també un vaixell francès que s'ha vist obligat a recular. Tot això que estem explicant ha passat al Golf d'Oman, per tant, al sud de l'estret d'Hormuz. Recordem que l'estret, en teoria, hauria d'estar obert des de l'alto el foc entre l'Iran i Israel, però l'Iran l'ha tancat aquest cap de setmana argumentant precisament aquest bloqueig dels Estats Units.
Aquest és el front militar, insistim. Però l'important, com queda el front diplomàtic?
És la pregunta ara mateix, perquè, com deies abans, Ricard, la Casa Blanca va confirmar que enviaven una delegació d'alt nivell a les converses de pau al Pakistan, encapçalada pel vicepresident J.D. Vance.
Trump, que té la brúixola moral perduda, l'opinió pública domèstica.
No és això,
ara el sentirem. Seria la segona reunió des que l'alto el foc va entrar en vigor el 8 d'abril. Ara bé, els mitjans estatals iranians van dir que Teheran encara no havia acceptat una reunió i veurem l'efecte dels atacs de les últimes hores. Per cert, que també de les últimes hores, l'exèrcit israelià ha avisat als residents del sud del Líban que evitin unes àrees determinades, perquè és veritat que hi ha alto el foc, però diuen que els seus soldats continuen desplegats en aquella mateixa zona.
I sobretot aquest escenari i com l'afronta Donald Trump, afegim-hi ara sí el comentari del periodista de Catalunya Ràdio, excorresponsal dels Estats Units, Xavier Vilà.
Trump, que té la brúixola moral perduda, l'opinió pública domèstica en contra, el món indignat i la reputació del país per terra, ha perdut també la seva virtut estrella, l'instint negociador. Exigeix a Teheran negociar condicions inassolibles per la Guàrdia Revolucionària, que és qui mana a l'Iran al capdavall, mentre els confisca un vaixell en un torçabràs executat quan la pròrroga del partit expira i cal mantenir el cap fred. Trump mata mosques a canonades. No entén que ara toca seduir en lloc de pressionar i pel camí dinamita el seu futur polític i el del seu partit. Fer benzina a Califòrnia ja és gairebé tan car com a Catalunya i a Amèrica això sí que és cavar-se la pròpia fossa.
És el comentari de Xavier Vilà. I encara ens falta un tercer front, que és l'econòmic. La possibilitat també d'un nou fracàs en les converses de pau tornarà a disparar el preu del petroli.
Sí, el barril de Brent, ja ho sabeu, de referència a Europa, ha tornat a encarir-se, no arriba als $100. Recordeu que quan hi ha tres dígits és quan tothom comença a tremolar, però vaja, està a prop, $96. Són 4 més que divendres. Recordem que les aerolínies i els aeroports ja han alertat a la Unió Europea que d'aquí a 6 setmanes hi podria haver problemes de desabastiment de querosè per la crisi energètica.
Actualment la situació està garantida. Si arribés el cas, evidentment, si el subministre no arribés a poder fer un abastiment per tota la temporada, hi haurien ajustos de programació en aquelles rutes que tenen més marge de poder assumir tràfic.
És el que explicava Vanessa Requena, que és la cap de gabinet de direcció de l'aeroport de Barcelona. I avui també hi ha una altra notícia d'aquelles reveladores. El Wall Street Journal assegura que les grans petrolieres ja estan buscant plans B al petroli de l'Orient Mitjà, que continua bloquejat per aquest bloqueig, valgui la redundància, de l'estret d'Hormuz. Segons diu el diari, ExxonMobil o Chevron o altres empreses estan accelerant les cerques de petroli i de gas en d'altres països. Quins? Doncs Nigèria, Namíbia o, casualitat o no, Venezuela.
I l'Agència Catalana de Notícies explica avui que s'ha registrat un augment d'un 22% del nombre de conductors francesos que aquests dies van omplir el dipòsit a les benzineres de la Jonquera, aprofitant aquesta rebaixa de l'IVA aprovada pel govern espanyol. Una mesura que a França no s'ha aplicat.
Yo vengo aquí porque es más barato.
Todos los franceses quieren que haya una rebaja, pero el gobierno no quiere hacer nada.
El gouvernement no baixa pas las taxas.
60 céntimos de oro de menos.
Parlarem dels efectes econòmics de la guerra amb el professor Santiago Niño Becerra. Serà dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també comentarem l'enfrontament entre Israel i Pedro Sánchez. El govern de Benjamin Netanyahu l'acusa d'antisemitisme per haver demanat que la Unió Europea trenqui relacions comercials amb Tel Aviv. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Sánchez continua l'escalada verbal i proposa que dimarts la Unió Europea trenqui l'acord d'associació amb Israel, una mesura que, segons Sánchez, pot ajudar per als preus a Netanyahu. Espanya ja va fer aquesta proposta anteriorment, però no va trobar prou suports i ara hi torna. Des d'un míting a Andalusia, el president espanyol ho justificava així.
Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea. Es así de simple.
El govern de Netanyahu s'hi ha tornat i assegura que no accepten una lectura hipòcrita, diuen, d'un govern com l'espanyol que té relacions amb règims totalitaris.
Aquest és un dels temes del dia que abordarem avui amb l'eurodiputat i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, a partir de 8:45 del matí.
Aquest any, a General Òptica...
Capità, diria que veig alguna cosa allà davant.
Un capità, unes ulleres.
Allò és un iceberg. A estribord!
I el vaixell més famós sí que arriba a port.
Veure-hi bé és una altra història. Vine a General Òptica i aprofita un 40% de descompte en totes les ulleres graduades. General Òptica.
I l'altre tema del dia és que avui comença el termini per sol·licitar, de forma presencial, la regularització extraordinària de migrants. Un procés que va començar dijous passat, però només per les peticions telemàtiques. A partir d'avui es poden fer els tràmits a les 400 oficines disponibles, entre les quals hi ha oficines de Seguretat Social, d'Estrangeria i de Correus. Anem en directe a una d'aquestes oficines de Correus a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
On et trobes ara mateix, Miquel?
Doncs mira, som amb el José Antonio Rodríguez a les portes de l'oficina central de Correus, a la part baixa de la Via Laietana, davant el moll de la Fusta. No hi ha cua, d'aquí mitja hora obren portes, aquí hauran de venir les persones que després de recollir la documentació necessària doncs els hagin dirigit pel seu lloc de residència, segons el codi postal, doncs a una oficina de correus, una comissaria, o si és a la tarda a una oficina de la Seguretat Social. A Catalunya s'espera que s'adhereixin pel cap baix 150.000 persones i el procés estarà obert fins al 30 de juny.
És important també dir que el govern espanyol ha insistit que no s'atendrà sense cita prèvia, és a dir, que les persones que venen aquí en principi han de venir amb cita prèvia.
Totalment, i el procés... Perquè arribin fins aquí amb aquesta cita prèvia és complex. La cita prèvia es pot fer per internet, a través del web del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, disposant d'un certificat digital, que la majoria no tenen. La segona via és per correu electrònic i la tercera és trucant al telèfon 060, però que la setmana passada vam comprovar que no funcionava, comunicava contínuament. També es pot demanar ajuda a entitats socials i ONGs que treballin en l'àmbit de la migració, sempre que estiguin autoritzades. És, en general, un exèrcit de barreres burocràtiques que no fa en absolut el procés àgil, Ricard.
Gràcies, Miquel. També hi ha crítiques de les entitats socials, però en direcció contrària a les que fan el Partit Popular i Vox, que avisen que ho portaran als tribunals. Les entitats socials creuen que la mesura farà curt. Diuen, per exemple, que la immensa majoria dels immigrants sense sostre no s'hi podran acollir. Montsevir.
És el que preveu Arrels Fundació per la situació d'exclusió social i la impossibilitat d'aconseguir la documentació del seu país d'origen. Eva Ubeig, responsable de l'equip jurídic d'Arrels.
Serà molt difícil amb aquest col·lectiu poder obtenir l'informe de vulnerabilitat, també fer tot el suport econòmic del procés.
Per iniciar el procés no s'exigeixen gaires documents, però les entitats socials no entenen la demanda del de vulnerabilitat. Albert Parés, advocat social de l'associació Noves Vies, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
És bastant absurd, perquè en situació de vulnerabilitat, òbviament hi estaran tots aquells immigrants que estan sense documentació, perquè d'entrada, si tu no tens papers, ja no pots accedir al mercat de treball.
La setmana passada hi va haver cues en diversos ajuntaments per aconseguir la documentació. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
Mira el que li regalaré a la meva mare pel Dia de la Mare. T'agrada?
Ui, 17 milions? Li escauen molt? No els té ja?
No, no els té.
Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Catalunya Ràdio.
És un quart de nou del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem ara els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Marc Jurado, Ara García i Pep Cisterna. Bon dia.
Bon dia.
I una de les novetats del dia és un nou balanç dels casos d'abusos dins de l'Església. El diari El País parla de 3.000 víctimes.
És un nou informe sobre la pederàstia a l'Església, que també xifren 1.600 el nombre de sacerdots i laics acusats. Són un 1,6% dels religiosos que ha tingut Espanya des del 1940. És un dossier que ha fet El País, el sisè que fa, i ja l'ha entregat a la Comissió Episcopal, al Vaticà i al Defensor del Poble. Avui justament es reuneix l'Assemblea Plenària dels Bisbes Espanyols. És l'última trobada abans de la visita del Papa a Espanya.
I el periòdico destaca que 5 persones més denuncien abusos i pallisses de l'escolapi Josep Blai.
És el capellà escolapi acusat d'abusos i que ha estat en contacte amb menors durant més de 60 anys. El periòdico explica avui que després de l'emissió del documental sobre el cas han aparegut més exalumnes que han donat detalls dels abusos sexuals i les pallisses.
Però si parlem dels tribunals, el més destacat del dia d'avui ho tindrem a Madrid. El judici de la trama Kitchen avui declara com a testimoni l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Tània Tàpia, bon dia.
Sí, bon dia. Sempre s'ha declarat víctima d'aquesta trama per espiar-lo i robar-li documentació compromesa perquè demostrava la caixa B del PP i ha apuntat en diverses ocasions al mateix Mariano Rajoy com la persona a qui tots informaven. Rajoy sempre ho ha negat, ho va fer a la Comissió del Congrés l'any 2021 i el més pur estil Rajoy va desmarcar-se de tot. Cap reunió ni trucada amb el comissari Villarejo i també va exculpar-ne al que era el seu ministre de l'Interior.
Yo no creo que haya montado ningún dispositivo porque no hay ninguna sentencia de ningún tribunal que así lo haya dicho.
Rajoy declararà dijous sota jurament i obligat a respondre a totes les parts.
I també avui declara com ha investigat el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia, per un suposat delicte urbanístic. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
Chia era el propietari d'un terreny en un espai protegit on el seu germà presumptament hauria construït un xalet amb piscina amb un permís per rehabilitar un cobert agrícola. La fiscalia els acusa d'un delicte contra l'ordenació del territori després d'una denúncia de l'entitat SOS Pirineus. Núria Martí és la portaveu.
El que desitgem és que tots els edificis tornin a ser el que eren abans. Per tant, que es restitueixi la legalitat d'aquell indret. I després el que volem és que pagui doncs, qui ha de pagar.
Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tornant a Madrid, avui compareix al Senat la candidata socialista i exvicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero. Ho fa a la Comissió d'Investigació sobre la SEPI, en una compareixença que ha forçat el Partit Popular. Alba Gil.
Amb l'acord tancat a Extremadura i les converses en marxa a l'Aragó i Castella i Lleó, el PP alerta de l'embolic d'haver de pactar amb Vox. Volen tenir les mans lliures a Andalusia, però saben que no serà fàcil. Prometen estabilitat i demanen...
Trabajar por la estabilidad. No dar un balón por perdido. La mayoría absoluta no es difícil, es dificilísima.
Flanquejada per Pedro Sánchez, María Jesús Montero el replica.
Estabilidad no es un cheque en blanco. Estabilidad es la red de seguridad que dan los servicios públicos.
Montero haurà de tornar a Madrid aquest dilluns per declarar la comissió del Senat sobre la SEPI. L'ha citat el PP, que com altres vegades aprofita la cursa electoral per fer desfilar testimonis clau. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a menys de dues setmanes per les eleccions andaluses, avui tenim enquesta.
A l'ABC, un sondeig que dona al popular Moreno Bonilla majoria absoluta, per tant, podria seguir governant sense Vox. El PSOE trauria un resultat molt similar al que té ara.
I la Comissió d'Investigació del Congrés sobre l'apagada de l'any passat comença avui a sentir les elèctriques.
En concret, els consellers delegats d'Iberdrola Espanya i Endesa, que ja va donar la versió dels fets al Senat. La novetat respecte a la comissió de la Cambra Alta estarà avui en el testimoni del president executiu de Naturgy.
I, per cert, que avui llegim al Mundo que Espanya es va salvar in extremis d'una altra apagada.
Va ser el 31 de gener de l'any passat, per tant, abans de l'apagada de l'abril. El diari parla d'un tsunami d'energia fotovoltaica que, segons diu, va desestabilitzar completament la xarxa en qüestió d'un minut. Red Eléctrica va activar aleshores una maniobra desesperada que va evitar el desastre total, cosa que no va passar 3 mesos més tard.
Són les 8:19 en Crònica Cultural. Avui hem de parlar d'una vaga indefinida. la faran les biblioteques de Barcelona.
Els treballadors del Consorci de Biblioteques reclamen millores en les seves condicions laborals i salarials. Aquest matí llegiran un manifest davant de la Biblioteca Sagrada Família i a la tarda, de 6 a 9, està prevista una aturada parcial de totes les biblioteques de Barcelona.
Anna Escura.
Demà la convocatòria de vagues per a tot el dia. Els bibliotecaris es concentraran a la plaça Universitat i es manifestaran fins a la plaça Sant Jaume. Pau Solsona és delegat del comitè d'empresa.
Tenim una manca de personal evident, no se'ns reconeix la tasca d'atenció que fem, tenim una manca molt gran de conciliació, tenim horaris abusius, també som dels sectors municipals que estem pitjor remunerats i destaquem la sobrecàrrega de feina, reclamem un protocol contra les violències dels equipaments.
Anna Escura i Aixes per al Matí de Catalunya Ràdio.
I parlant de llibres, avui sabrem més detalls de la Diada de Sant Jordi.
El Consell de Gremis del Comerç, Serveis i Turisme, juntament amb el Gremi de Floristes de Catalunya, el Llibretes de Catalunya i el Gremi de Flequers de Barcelona presentaran les diferents activitats que tenen previstes.
Falten 3 dies per Sant Jordi.
Potser el món ens fa mal i l'amor ve i se'n va, papallones amb ales de vidre i si et dic la veritat.
I dijous 23 hi haurà programació especial de tot Catalunya Ràdio durant tot el dia. A partir de 8:45 serem al Passeig de Gràcia número 27 entre Diputació i Consell de Cent. Us esperem per gaudir una diada amb entrevistes i actuacions sorpresa.
Parlarem amb la portaveu del Gremi de Llibreters, Elena Bernades, Xavier Grasset, Empar Moliner, Marta Torné i Jordi González. Passejarem també amb Sergi Pàmies i ens acompanyaran Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Tot això, com dèiem, amb la música de Sexeni, Joan Dausà, Banda Neon i aquests que sentim, Ginestà.
Tot allò que ja has viscut és com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes, sempre les durem a dins.
Podreu veure Ginestà si ens veniu a veure a Passeig de Gràcia amb Consell de Cent. Ara són les 8:21. I el govern i Esquerra presentaran aquest dilluns la proposta de Consorci d'Inversions.
Seran un acte conjunt al Cercle d'Economia. El Consorci d'Inversions és un dels punts claus de l'acord d'investidura d'Illa i hauria de servir per gestionar i executar les inversions de l'Estat a Catalunya amb l'objectiu que tot allò compromès s'acabi gastant.
Avui el diari Ara diu també que Junts ja té preparada la logística de retorn de Puigdemont, que podria ser l'estiu. I encara en la crònica política, Aliança Catalana amplia el seu nombre de regidors fitxant a trànsfugues d'altres partits. Entre independents i representants electes d'Esquerra i de Junts ha passat de 8 a 18 representants municipals. Àlex Giral Robert.
Sumant els 6 de Ripoll, el de Ribera d'Ondara i el de Manlleu, van ser 8 els regidors que va aconseguir el partit d'Oriols a les urnes. Però 3 anys més tard, aquesta xifra s'ha enfilat als 18, i és que Aliança s'ha nodrit d'electes d'altres formacions, sobretot independents. Ha passat, per exemple, amb els 2 regidors de Bellpuig Il·lusionat, a l'Urgell, la líder de Berga, grup independent, i una regidora de Rodem, a la població usonenca de Roda de Ter.
Estem captant jovent, estem captant talent.
L'OPA també s'ha estès als partits independentistes, regidors en actiu d'Esquerra a Amer i Sant Feliu de Buixalleu a la Selva i de Vilaverd a la Conca de Barberà han estripat el carnet republicà i han fitxat per Aliança. El mateix s'ha donat amb l'ex número 2 de Junts en Posta, ara candidat d'Aliança, i un regidor juntaire a Santpedor. Àlex Giral Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
I és una de les cites importants del dia. Visita avui a Barcelona del comissari europeu d'Energia i Habitatge, Dan Jorgensen.
Es reunirà amb el president Salvador Illa i amb l'alcalde Collboni per analitzar la crisi de l'habitatge a casa nostra.
Coincideix amb les últimes dades que diuen que el lloguer mitjà a Catalunya va ser de 884 euros al quart trimestre del 2025. Va arribar a 1.161 euros mensuals a la ciutat de Barcelona.
Segons les últimes dades de finances de l'Incasòl publicades aquest dissabte, els preus han baixat un 2,7% a la capital catalana des del primer trimestre del 2024, quan es van establir els topalls. La gran novetat és que per primera vegada disminueix el nombre de lloguers de temporada. Cal recordar que el desembre passat el Parlament va aprovar una norma que limita aquest tipus de contractes.
Avui en parlarem a partir de les 10 a l'Àgora amb Pau Llong, amb Montserrat Nebrera, amb David Madí i amb Bafra Blanco i també amb l'investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera. I els Mossos investiguen la mort d'un home en una baralla multitudinària al districte d'Horta de Guinardó de Barcelona.
Dissabte, la policia va rebre l'avís d'una baralla amb diversos implicats i quan va arribar al lloc dels fets va trobar una persona ferida de gravetat. La víctima, de 53 anys, va ser traslladada d'urgència a un centre hospitalari on va acabar morint. D'altra banda, ahir va morir l'home també ferit dimarts en un tiroteig al districte de Sant Martí, també a Barcelona.
I la nit ens deixa també un tiroteig massiu a Louisiana, als Estats Units, que ha deixat 8 nens morts.
L'agressor abatut per la policia ja ha estat identificat, tot i que no han transcendit gaires detalls dels motius. S'investiga com una disputa familiar en 3 domicilis diferents. L'assassí va matar 8 menors d'entre 1 i 14 anys, alguns dels quals fills seus.
Primeres passes de l'Ajuntament de Badalona per construir el primer menjador social municipal de la ciutat. costat.
Aquest migdia presenta el projecte de construcció. Tindrà capacitat per atendre 32 persones. Els grups de l'oposició i entitats socials de la ciutat continuen reclamant a Xavier García Albiol la reobertura de l'alberg de Can Bofí Vell, que va tancar fa 2 anys. Ara mateix la ciutat no té cap equipament per atendre les persones sense llar.
Hemos evacuado todo el castillo, porque estaba ya todo el castillo, y después...
I ahir la tarda va haver un incendi de matolls a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, que va fer desallotjar el castell i aturar el telefèric i el funicular.
L'incendi va començar en una zona escarpada i de difícil accés per causes que encara no se saben i va obligar a actuar mitjans aeris i 8 dotacions dels bombers de Barcelona.
I atenció, perquè el festival Sons del Món suma més noms al cartell. L'últim, Niña Pastori.
Actuarà al festival el dia 6 d'agost. Ho farà dins la gira de presentació del seu nou disc, Color Faina. Les entrades es posen a la venda aquest vespre a les 6 de la tarda al web del festival.
I alguns noms més, perquè Sabrina Carpenter ha fet història aquest cap de setmana al costat de Madonna.
Ha sigut en una de les actuacions que ha fet el festival Coachella. També hi ha tornat a actuar Justin Bieber, aquesta vegada al costat d'una de les altres artistes del moment, com Billie Eilish.
L'1 de juliol del 2002 maten d'un tret al cap al Paulino Cobo, un taxista de Lloret de Mar. 11 mesos després del crim, arriba una trucada.
Una trucada anònima que porta dades rellevants sobre... què va passar i qui ho va fer.
Mort al taxi. Segon capítol. Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Bricodepot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Bricodepot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb la enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a Bricodepot.es.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Alguna cosa passa amb les presons catalanes que estan en el punt de mira.
Aïllament, contencions mecàniques, disciplina.
Estuve 5 días atados de pies y manos, teniéndome que hacer mis necesidades encima.
És un recurs excepcional i ho intentem fer de la millor manera possible.
Això és un tracte degradant inhumà, és tortura pura.
Què està passant a les presons? Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Feliz your innovation, follow your intuition. Through
your inner soul and break away from tradition. Cause when we beat out girls... Repassem els esports amb Robert Prat. El Sant Andreu puja a primera ref amb la victòria davant del Reus per 2-1.
6.500 persones van omplir la Narcís Sala per viure l'ascens en directe.
El poble de Sant Andreu, on el més habitual és perdre, és endur-se decepcions. Avui somriu el Sant Andreu, que pot dir ben orgullós, ben alt i ben fort que és equip de Primera Federació.
Lucas Viña, jugador del Sant Andreu.
Pues molt content, la veritat, per tot això. Ja l'any passat ho vam intentar i aquest any és el bo.
I atenció, perquè ara el club espera un gest de l'Ajuntament de Barcelona per poder continuar jugant a l'Arcisala, amb canvi de la gespa artificial a la gespa natural. José Manuel Pérez és el director general del club Quadribarrat.
El Sant Andreu té un projecte per anar molt amunt i jo crec que les institucions ens han de recolzar, i més en aquests moments. Marxar al Narcisala seria la fi del projecte.
A primera ref, el Sabadell guanya 1-0. L'Hèrcules és segon a un punt de l'Aldenc, mentre que l'Europa també està en posicions de play-off d'ascens a la segona divisió.
el City de Guardiola continua la seva remuntada a la Premier.
Ha tocat lideratge després de guanyar l'Arsenal 2-1. Ara mateix són a 3 punts de l'Arsenal, però amb un partit menys. A Alemanya, el Bayern ja s'ha proclamat matemàticament campió de la Bundesliga per 35a vegada, després de golejar l'Stuttgart 4-2.
Hi ha eufòria a la Real Societat amb el títol de Copa.
La Copa ja ha arribat a Donosti. Avui es prepara una rua amb la presència als carrers de 100.000 persones que podrien acompanyar l'equip en el recorregut que sortirà de Noeta i que té previst arribar cap a les 7 de la tarda a l'Ajuntament, on acabarà la celebració. El Lleida, que ha guanyat la seva quarta Europa Cup d'hoquei patins, 1-2 contra el Calafell. En rugby, la Santboiana s'assegura la permanència a la divisió d'honor, 25-17 davant el Barça, mentre que la Lliga de Bàsquet, derrota del Girona contra el València, victòria del Lleida davant el Barça per 90-80.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Vilanova i la Geltrú, on avui està previst que desnonin una dona de 89 anys. Serà el tercer intent després de dos ajornaments. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia. A les 11 està previst que vingui la comitiva judicial per fer fora la Carmeta de la casa que va heretar del seu marit al barri de Bajamar. Ella resisteix al desnonament perquè diu que va ser víctima d'un engany per una empresa constructora per fer una permuta d'un pis al lloc on tenia la casa, però al final no es va escriturar la propietat. Ara un fons d'inversió reclama el pis. Ella té una dependència severa i necessita oxigen permanent. L'últim intent, al febrer, va tenir molt suport veïnal i hi va haver un gran desplegament policial.
I quan fa un any de l'apagada, va ser el 28 d'abril, avui arrenca també el Congrés la comissió que ha d'investigar què va passar. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, i ho fa escoltant els màxims responsables d'Iberdrola, Naturgy i Endesa. Ha passat un any i sabem com es va produir el zero energètic, però no què el va provocar. Es parla de multifactors i tampoc s'ha determinat un responsable clar. Una comissió que han demanat tant PSOE com Sumar i PP i que es fa de just quan acaba un altre, el Senat. En aquella, controlada per al Partit Popular, s'ha conclòs que els responsables, entre d'altres, van ser la vicepresidenta Teresa Rivera i la presidenta de Redella, Beatriz Corredor.
Un matís que arrenca també pendent del procés presencial de regularització d'immigrants. Des d'avui, els tràmits es poden fer a les oficines de la Seguretat Social, d'Estrangeria i de Correus. Anem en directe a una oficina de Correus a Via Laietana, Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, bon dia. Mira, just ara mateix acaben d'obrir les portes de l'oficina de Correus. És una de la cinquantena d'oficines de correus que a tot Catalunya es pot, havent demanat cita prèvia, es pot venir a entregar la documentació. A banda, a la tarda obriran les oficines de la Seguretat Social, 3 a Barcelona, una a Girona, una altra a Lleida i una altra a Tarragona. I és que comença ara una de les fases més crucials d'aquest procés de regularització extraordinària. No hi ha cua, hi havia una desena de persones que ara mateix han entrat a dins d'aquestes dependències i han trobat la Carolina, que ho portava tot preparat.
Sí, bastante. Hace 2 años que solicitamos los antecedentes penales de nuestro país, los antecedentes penales de aquí de España, sí.
Ella porta 8 anys a casa nostra i ha intentat diverses regularitzacions, com l'arrelament, però no se n'han sortit. Ara aquí ella veu, ens explicava, una oportunitat. A Catalunya s'espera que pel cap baix se n'adhereixin 150.000 persones i el procés estarà obert fins al 30 de juny. És important dir que les persones que avui entreguen per primera vegada en aquesta obertura d'aquest procés presencial han d'assistir a aquestes dependències amb una cita prèvia. També es pot demanar per correu electrònic, també trucant al telèfon 060, però està col·lapsat, i també es pot demanar ajuda a entitats socials i ONGs que treballin en l'àmbit de la migració i que estiguin autoritzades.
Gràcies, Miquel Jarque. Pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández.
Bon dia. Doncs pel que fa a Rodalies, a l'R4, la línia que va de Sant Vicenç de Calders a Manresa, hi ha demores que poden superar els 15 minuts de mitjana per causes en l'operativa, segons informa Renfe. Mentrestant, el mitjana distància que va de la plana Picamoixons a Barcelona Sants va uns 10 minuts tard. També endarreriments d'uns 10 minuts en l'alta velocitat de Madrid a Barcelona i 10 minuts de retards també en l'Intercity que va de València a Barcelona Sants. D'altra banda, al metro de Barcelona hi ha hagut una incidència tècnica en un tren de l'estació de Florida i això pot provocar alteracions en la freqüència de pas a la línia 1, la vermella. I pel que fa als autobusos, la línia de Segalers que va de l'Hospital de Mollet del Vallès a Caldes de Montbui ja torna a funcionar després que a primera hora d'aquest matí matí hagués deixat de fer-ho per l'avaria d'un vehicle. Funciona, això sí, amb retards.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Sobretot avui les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la ronda de dalt és per un vehicle avariat a l'altura d'Horta, més o menys.
I punts taronges?
A2, B23 des de Pallejà, també C32 a Viladecans, tot cap a Barcelona i també ara la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, de moment sense incidències.
De seguida parlarem també de les conseqüències de la guerra a l'Iran, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Anem a la redacció, Silvia Solanes.
Doncs parlarem amb l'eurodiputat socialista i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, per comentar les paraules de Pedro Sánchez, que ha demanat a Europa partir peres amb Israel. La part econòmica la comentarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. També parlarem d'habitatge i després d'un diumenge esportiu com el d'ahir, Àgora Esportiva.
Avui a l'Àgora Habitual, a partir d'aquí a 3 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs de moment poques complicacions, com a mínim aquest matí, i a la tarda tempestes. Tempestes com les que vam tenir ahir, que poden aparèixer primer al Pirineu i al Prepirineu. Però avui sí que es poden desplaçar a molts llocs de la meitat nord de Catalunya, fins i tot a la costa. A la costa en principi haurien d'arribar desgastades, i en canvi l'interior de Girona, Catalunya Central i el Pirineu Oriental és on preveiem que siguin més fortes i que puguin anar acompanyades d'alguna calamarsada. Tot plegat avui, mentre no arribin aquestes tempestes, amb temperatures altes, de 20, les més baixes a la costa, fins als 30 graus a les comarques de Ponent, aquestes les més altes. I en pròxims dies preveiem que els ruixats es mantinguin al Pirineu, però cada vegada més concentrats al nord del país. Fins i tot el dia Sant Jordi se'n preuen tan sols alguns de tarda molt localitzats en aquest sector del nord, el Pirineu. A la resta, més tranquil·litat. I sembla que el dia Sant Jordi baixa un palet la temperatura.
Ja va bé, no? Però farà un dia de sol, sí, eh?
Sí. De moment et diria que sí. Els matisos dels núvols potser haurem d'esperar dimarts o dimecres.
Molt bé. Gràcies, Eloi.
Fins ara.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, el carruatge que exigeix una consonant era Calessa. Avui, dilluns, un Enigmàrius mèdic. Cansa molt ser poagrós. De 6 lletres. Cansa molt ser poagrós. 6 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs.
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques Premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
012, la millor resposta.
Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu. Reserva el teu creuer amb fins a un 50% d'estalvi i amb les recomanacions i garantia dels seus experts. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Catalunya Ràdio.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, l'empresari David Matí, l'advocada Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco i l'economista Pau Llonc. Sí,
però aquí presencialment només tenim a David Matí. Per tant, la resta, que avui us heu quedat a no sé on, Pau, parlareu menys. El David tindrà més avantatge avui.
Fantàstic.
No.
Ho sento per l'audiència, eh?
Bueno, benvinguts a l'Agora, benvinguts. Bé, ara parlarem del que està passant també amb la guerra. Avui ens acompanya Javi López amb nosaltres, és vicepresident del Parlament Europeu, eurodiputat del PSC. Javi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Parlarem del que està passant a l'Orient Mitjà, però abans deixem preguntar-li per Barcelona, perquè aquest cap de setmana hi ha hagut una cimera, podríem dir, anti-Trump, amb molts líders progressistes del món. Vostè ha estat un dels responsables també de convocar tota aquesta patum. Quina valoració en fa del que ha passat aquest cap de setmana a Barcelona?
Doncs molt positiva, no? Barcelona, capital dels progressistes del món durant uns dies. I a més, alguna influència molt única, des dels demòcrates americans, l'esquerra llatinoamericana, la socialdemocràcia europea i progressistes d'arreu del món, amb una presència important també del sud global, que estratègicament és rellevant, gràcies al lideratge de Pedro Sánchez i la posició que té, que avui és admirada i respectada arreu del món, i també gràcies al paper que té avui el socialisme català, aquí a casa nostra, especialment amb la figura del president de la Generalitat.
Què diria vostè que uneix a tot aquest progressisme? Quin és l'element comú que ara mateix fa que aquestes esquerres, que durant molts anys hem vist com cadascuna una mica la seva, també per les conjuntures més polítiques internes, doncs ara tenen necessitat d'expressar aquesta política comunitària, unitària.
Primer, organitzar la resistència. Organitzar la resistència davant de l'onada reaccionària que vivim, especialment pel trumpisme, però no només, no? Veiem un cicle electoral especialment a Occident, amb unes dades aclaparadores, amb una gran influència d'aquesta nova dreta radical. Però també vestint alternatives i construint alternatives basades en tres grans idees que es van poder desenvolupar durant el cap de setmana. Primer, la pau, un món on els conflictes, la violència, com a forma per dirimir les discrepàncies, ha augmentat molt considerablement. Ara veiem l'Orient Mitjà, també amb una factura enorme per les nostres economies i per la nostra forma de vida. Pau. Dos, la protecció de la dignitat de l'home, que continua sent central per les forces progressistes. Avui combatre les desigualtats, l'accés a l'habitatge, que és un problema arreu del món, els serveis públics de qualitat. Bueno, això continua sent central en el nostre discurs. I tercer, la reconstrucció del multilateralisme. Què vol dir això? La voluntat de tenir un món guiat pel diàleg, la cooperació, institucions comunes, normes comunes que apliquin a tothom i no la llei de la selva, no? L'ordre internacional que vam construir a partir de l'any 45 s'està desmoronant i és incapaç d'ordenar les relacions internacionals, i cada cop anem més al xoc de grans potències on qui patirà més és la humanitat i els més febles, òbviament.
En el cas de casa nostra, per això com es fa? És a dir, vol dir menys Espanya, més Europa?
Vol dir més Europa, i no és en contra de ningú, sinó perquè guanyem una sobirania que no tindríem si anéssim sols en el món actual. Necessitem escala, escala davant del gran xoc de grans poders, i aquesta escala per què? Per construir sobirania europea, i reduir les nostres dependències de l'exterior. Nosaltres teníem un model a Europa basat en seguretat fàcil i barata americana, energia fàcil i barata provinent de Rússia, i béns de consum fàcils i baratos provenents de la Xina. I aquest model de prosperitat s'ha esgotat per diferents raons. Necessitem fer-nos càrrec plenament de la nostra seguretat, i això implica moltes coses, coordinar-nos més, millor, tenir una seguretat basada en la defensa també europea, dos, tenir indústria estratègica europea i apostar clarament per les energies netes, energies, sobretot, que no ens facin dependre de l'exterior, perquè els combustibles fòssils veiem que són tòxics en termes de dependència de Rússia o de l'Orient Mitjà.
Però és que no sé fins a quin punt això acaba solucionant la vida dels problemes reals de la gent, no? Ara estem parlant de la guerra, i parlem de les conseqüències econòmiques d'aquesta guerra al Pròxim Orient, sobretot per la inflació, per exemple, és una conseqüència directa a les butxaques de la gent, per exemple, el preu de les energies, però també hi ha conseqüències que no acaba de resoldre el progressisme, no? Últimes dades, per exemple, de l'Incasòl, no? Mostren que el preu del lloguer es conté arran del topall, encara que hagi pujat un 0,7% a l'últim trimestre a Barcelona. És a dir, que veiem com no s'està solucionant del tot el problema de l'habitatge, de moment el que es fa és contenir-se. Fins a quin punt, per exemple, la presència avui a Barcelona del comissari europeu d'habitatge. Fins a quin punt Brussel·les pot fer alguna cosa contra la crisi de l'habitatge? Com resoldrem la crisi de l'habitatge des d'institucions europees cada vegada més fortes?
Primer, et diria, crec que és molt important destacar que el que passa a l'Orient Mitjà o fora acaba tenint un impacte a la vida diària de la gent aquí a casa nostra, no? Especialment en forma d'inflació, després amb polítiques al Banc Central, perquè quan hi ha inflació doncs, pugen els tipus d'interès i pugen el preu de les hipoteques, el preu dels crèdits, afecta el poder adquisitiu i pot acabar afectant l'economia. De fet, la factura estratègica del que passa a l'Orient Mitjà, a l'Iran, a l'Estret d'Hormuz, qui més la pagarà i l'està pagant és Europa i l'economia europea. També si hi ha una crisi humanitària a un país amb 100 milions d'habitants, com és l'Iran. I després, Brussel·les s'ha de fer càrrec i hem de ser capaços de fer-nos càrrec de forma més eficient d'algun dels grans problemes que tenim que no hem estat capaços d'abordar amb eficiència. L'accés a l'habitatge és un cas. Europa mai s'havia posat amb això de l'habitatge. Mai. Això era una cosa que cadascú gestionava de forma diferent. Per primer cop en aquest mandat tenim un comissari, que és un socialdemòcrata danès, amb aquesta cartera, de fet, energia i habitatge, sí. I tenim alcaldes d'arreu d'Europa dient, escolta, vivim fenòmens que són similars, problemes d'accés, de preu, perquè els últims 10 anys, 15 anys, l'augment dels preus, tant de lloguer com de compra, i l'augment dels salaris és absolutament desproporcional arreu. Necessitem mecanismes de regulació a fenòmens que existeixen arreu, com els pisos turístics, els lloguers de curta durada, i després necessitem accés a finançament, i això Europa pot fer amb el Banc Europeu d'Inversió, amb els fons de cohesió per fer vivenda, cosa que abans no es feia, l'habitatge mai s'havia costejat, mai havia tingut finançament europeu, i aquest cop necessitem per aquest mandat, i forma part també de les prioritats ara que s'està discutint el marc financer plurianual, que és el gran pressupost europeu.
Però la sensació de molta gent que ens pugui estar escoltant és, escolti, la millor manera de fer polítiques antitrumpistes no és fer cimeres a Barcelona, sinó resolent el problema de l'habitatge. I en això hi ha molta feina per fer per part del progressisme. No s'està solucionant els problemes del dia a dia de la gent. La gent, tot i que Espanya tingui uns indicadors macroeconòmics fantàstics, que va com un coet, com diu el president del govern espanyol, no nota com en el seu dia a dia té capacitat d'estalvi, per exemple, o pot pagar-se un pis.
Els dos grans problemes que hem de ser capaços d'abordar és el poder adquisitiu i l'accés a l'habitatge. Jo crec que aquests són els dos grans reptes que tenim ara mateix a Europa. Però és veritat que a Espanya això ho fa amb millors actius que altres països. El creixement econòmic a Espanya ha permès durant els darrers anys, que nosaltres també hem gaudit aquí a casa nostra, a Catalunya, per la nostra capacitat industrial, per la nostra capacitat d'integrar persones que arribaven d'arreu, per la nostra capacitat d'haver fet una política energètica que ens ha permès desenvolupar capacitat industrial durant els últims anys. Un dels grans avantatges competitives que tenim, i aquesta és un avantatge enorme a llarg termini, és que tenim una electricitat, una energia més barata que la resta d'Europa. Durant l'últim segle, Espanya ha tingut energia més cara que la resta d'Europa i això ha tingut un impacte enorme a la nostra indústria, no? Només hem tingut capacitat industrial a casa nostra, a Catalunya, durant el darrer segle. Ara, amb la revolució verda que ve, amb les energies renovables, és possible que, amb la nova revolució industrial, Espanya pugui agafar aquest tren i això tingui un impacte sobre la seva indústria. És a dir, nosaltres hem de fer algunes coses, i Espanya també ha de resoldre problemes, però avui jo diria que té millors cartes, està millor posicionat, també geogràficament, més resguardada, per fer front als reptes que tenim. I el govern d'Espanya, jo diria, no?, que pot explicar que està abordant aquests problemes amb contingut social, amb eines socials, amb l'àmbit laboral, sense minimitzar els problemes que tenim, però més actius que d'altres. Durant els darrers 5 anys, a la resta d'Europa han passat molt de fred econòmicament, i això ha tingut un impacte a recessions. Alemanya es troba en una crisi gairebé existencial, no? Pels seus problemes socials. I això explica en bona part també els resultats de l'extrema dreta arreu, cosa que aquí és diferent.
David.
Sí, bé, moltes coses que m'agradaria comentar, però aprofitant la seva vessant europea i ara que parlava del tema de l'energia i ara que estem immersos en una crisi energètica, en un xoc petroler fruit de la guerra, sí que m'agradaria veure si ens pogués explicar bé el debat, un dels debats troncals que hi ha al voltant de l'energia, tant a Europa com a Espanya, que és el paper de les nuclears. Mm. Val? És a dir, hi ha a Espanya una vocació clara de liquidar les nuclears a mig termini, que va en contrasentit del que està passant a Europa, val? I on hi ha una comissària europea, la senyora Teresa Rivera, que forma part del PSOE espanyol, que aquí és una gran defensora d'acabar amb les nuclears i allà doncs ha de conviure amb una Europa que té més tendència a les nuclears, cosa que des del meu modest punt de vista i del que jo conec del sector energètic em sembla molt lògic, perquè a més amb aquest estat geoestratègic del món amb el que està, doncs les nuclears formen part claríssimament d'un mix d'estabilitat dels sistemes, no? Llavors aquest debat a dins d'Europa com està evolucionant i cap a on està anant?
Primer, Europa no s'hi posa en com fas el teu mix energètic. No? El que sí que et diu és que necessites energies més netes, és a dir, aposta clarament per la descarbonització. I ja saps, les nuclears no emeten emissions d'efecte
hivernacle. I considera que això que és energia verda, s'ha arribat a definir.
Perquè no emet emissions, efectivament. Primer. Segon, les nuclears a casa nostra han jugat un paper molt important, no? Jo no demonitzaria les nuclears. Nosaltres tenim la Catalunya la meitat de l'energia elèctrica que prové de les energies nuclears, de les centrals nuclears que hem tingut. De fet, també explica la capacitat industrial que ha tingut Catalunya durant la segona part del segle XX. Aquí la qüestió és què vols fer en el futur, no? I si avui decidim fer una central nuclear, es triga 10 anys en obrir-la. Avui l'energia nuclear és 4 vegades més cara que l'energia eòlica i 5 vegades més cara que l'energia solar.
És un matís. Mm-hmm. Això és així simplement per la càrrega impositiva artificial que se li posa.
No, i perquè a més i perquè ara requereixen també per garanties de seguretat unes inversions gegantines, que no hi ha operadors privats amb voluntat de fer. I també una sèrie de riscos que són riscos reals, que hem vist a altres llocs, que provenen de tenir energies nuclears. Nosaltres s'hauran de tancar les energies nuclears, les centrals nuclears, l'energia nuclear aquí a casa nostra, perquè caduca, perquè tenen un temps, les centrals, són operadors privats qui la tiren cap endavant. Si algun operador privat vol allargar la seva vida, haurà de demanar-ho, i es discutirà a casa nostra, però la font principal i la font principal del futur i per resoldre els nostres problemes no vindrà l'energia nuclear, no vindrà l'energia nuclear perquè és cara, perquè no és suficientment eficient a dia d'avui i perquè les energies renovables han millorat tant durant els últims 10-15 anys que aquesta és la nostra aposta estratègica. De fet, a casa nostra, ara ja tenim el 60% del nostre mix a Espanya provinent d'energies renovables i això és el que permet que tinguem l'energia més barata d'Europa. Aquest és el nostre tret diferencial.
De nou, una altra pagada, també.
Sí, de nou, no demonitzo l'energia nuclear, que ha jugat un paper molt important. La qüestió és, en termes de cost eficiència, si a casa nostra, a Catalunya, tenim un 10-15% de renovables perquè ha estat difícil gestionar políticament el desenvolupament de renovables, imagineu-vos fer una central nuclear, no?
Montserrat.
Sí, en termes d'aquesta trobada que s'ha fet a Barcelona, la qual la major part de les consignes que, segons ens ha dit el senyor López, tres grans idees, la pau, la dignitat de l'home i el multilateralisme, jo crec que no són patrimoni de l'esquerra, això ho pensa qualsevol persona que tingui, que estigui civilitzada, no? Una de les propostes que han sortit és que es reformi la ONU per barrar els peus a Donald Trump, no? Jo no sé exactament com es fa això en una ONU que no es va reformar mai per aturar la Xina, de fet forma part dels membres permanents amb dret de veto del Consell de Seguretat. Com es fa això ara per extreure o per minimitzar o per reduir la força, ja sabem que absolutament estrafolària en el cas del president nord-americà, però d'un país que forma part, és referent des de molts punts de vista, que ha estat el nostre aliat constant i que és referent des del punt de vista de les democràcies occidentals, ni que sigui fins i tot amb el senyor Donald Trump. Aquesta proposta, més enllà de paraules que són maques i que jo també comparteixo, imagino que qualsevol de les persones que estem a la tertúlia i que l'estan sentint també comparteixen, això com es fa?
Respon Javi López, vicepresident del Parlament Europeu, eurodiputat del PSC, un dels encarregats d'organitzar l'acte que hem viscut aquest cap de setmana a Barcelona. Javi.
Primer, és cert que les idees centrals d'aquest cap de setmana tothom civilitzat, com has comentat, les pot compartir. El que passa és que crec que avui estem en un combat per la civilització al món. Perquè les idees civilitzades acaben ordenant la nostra convivència entre països i entre persones. És que això és el que està en risc. I per això són les idees centrals, i aquestes són les idees que no hem de ser capaços de donar per garantides, perquè no ho estan, i cal defensar, no?, i projectar. Això en primer lloc. En segon lloc, sobre la reforma de Nacions Unides. Nosaltres sabem que Nacions Unides s'ha mostrat inoperatiu per resoldre crisis de seguretat i conflictes on estan implicats un membre del Consell de Seguretat amb una cadira permanent, és a dir, els 100 grans, durant les últimes dècades, incapaç de fer front al que ha fet Rússia a Ucraïna, però també al que ha fet Estats Units a l'Orient Mitjà durant les darreres dècades. Incapaç. I necessitem unes Nacions Unides que siguin capaços d'abordar les nostres crisis de seguretat. El primer mandat de Nacions Unides era la pau, i el món cada cop és un lloc més perillós on es multipliquen els conflictes, no? O el que està fent, per exemple, també Israel a l'Orient Mitjà, no? Incapaç d'abordar-ho. I necessitem que no quedi pres, no?, d'aquestes cadires i aquest dret de veto que tenen els membres permanents els membres permanents del Consell de Seguretat. Això per una banda. Després, per l'altra, us diria, nosaltres tenim un esquema internacional que està basat en l'equilibri de poder de l'any 45, on Occident té un pes enorme i on el sud global, Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia, tenia un pes relatiu menor. El món ha canviat, els equilibris de poder han canviat, i nosaltres també hem de tindre estructures multilaterals que siguin capaces de ser reflex, més operatives, més funcionals, orientades a resultats, que no quedin atrapades i presoneres d'Estats Units o de Rússia, però també reflexa aquest món multipolar que ha emergit i en el que també Europa ha de ser capaç de jugar i defensar els seus interessos. Per això era tan important la presència de Brasil i de Sud-àfrica durant aquest cap de setmana aquí, o de Mèxic, no? 3 G20, hem tingut 3 caps d'estat del G20 aquest cap de setmana a Barcelona. No sé si som capaços de valorar-ho.
Pau.
Sí, què tal? Bon dia. A veure, jo crec que la cimera ha estat sobretot un operatiu, podríem dir, de posicionament intern i també extern de Sánchez i de branding global de la socialdemocràcia, no?, davant d'un enfonsament electoral que està patint Europa des de fa temps. I efectivament les paraules abstractes que hem sentit, pau, dignitat de l'home, etc., però també aquest discurs dur contra els milionaris, contra els especuladors, contra els tecnooligarques, doncs evidentment sonen molt bé, però són posicionaments i paraules molt abstractes. Tenim una reforma de la ONU que no planteja en cap cas tocar el dret a veto, i això d'alguna manera seria, doncs, no sé, com reformar el Senat posant-hi nou conserge, diguéssim. Per tant, es pot quedar en fum. Tenim Sánchez també acusant els oligarques amb una mà, però per l'altra banda no s'ha negat aquest rearmament que li demana l'OTAN, que recordem que suposaria uns 80.000 milions addicionals, d'acord? És pràcticament un 5% del PIB. I també la gran absència de la cimera no és Trump, sinó que és Gaza, no? Cap dels 20 governs no ha trencat relacions amb Israel. Per tant, jo crec que celebrant, en certa manera, que després de molts mesos hi hagi una veu internacional, encara que sigui mitjanament moderada, que suposi verbalment aquesta deriva feixista del govern dels Estats Units, doncs crec que d'alguna manera es queda curta. Dit això, jo el que li volia preguntar al Javi, perquè m'ha sonat molt bé aquesta idea de l'autonomia estratègica i la sobirania tecnològica i tal, volia contrastar-la amb les declaracions que va fer el senyor Pedro Sánchez la setmana passada criticant el dèficit comercial que Espanya i la Unió Europea té amb la Xina, no? Perquè jo crec que té relació amb aquesta idea de l'autonomia estratègica i la sobirania tecnològica. De fet, la Xina ha fet exactament el contrari del que predica la Unió Europea, és a dir, ha estat utilitzant l'Estat com a motor econòmic en lloc de deixar-ho tot al mercat, i mentre nosaltres, bueno, nosaltres no, mentre l'Estat espanyol, diguéssim, i Europa es queixa del dèficit comercial, jo crec que hauríem de mirar bé què han fet per generar aquest superàvit. És a dir, han invertit públicament de manera massiva i coordinada en infraestructures, en tecnologies estratègiques, han mantingut empreses estatals en sectors claus, etc. I mentrestant la Unió Europea s'ha impulsat amb aquestes regles de la competència que prohibeixen les ajudes estatals i que distorsionen el mercat, segons l'ortodoxia, però el resultat ha sigut nefast. Llavors, la pregunta és aquesta, no? El que hauríem de fer és potser posar més l'ull en aquest model, en el de la inversió pública massiva en sectors estratègics, la planificació industrial a llarg termini, i deixar-nos d'aquestes normes neoliberals que ens prohibeixen competir amb armes iguals, perquè, clar, culpem a la Xina del dèficit, però potser és que hem estat fent el que no tocava fer, no? I hem patit aquestes deslocalitzacions, aquesta regressió, ja no produïm res, i efectivament això ens porta, com diu el Javi, a dependre d'energia barata russa, de producció barata xina i de l'hegemonia militar dels Estats Units. Convé mirar una mica més el que ha estat fent la Xina en aquest sentit?